Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Ara, ostres, estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat, una pedra que ha caigut en un tub de ventilació, si estem amb una alerta més tensa.
És Santi Calvo, president del comitè d'empresa de Montajes Rus, una companyia subcontractada que treballa a la mina de Vilafruns. Explica de manera molt i molt gràfica el neguit amb què treballen. I és que les instal·lacions han mort dos miners en només 3 setmanes. Per això avui hem fet una marxa lenta a Manresa per demanar més seguretat. Ara la mina està tancada, la Generalitat i també la companyia que la gestiona, ICL Iberia, que és una filial d'Iberpotash, n'estan avaluant les condicions. És dimarts 30 de juny de 2020, últim dia del mes. Repassem altres titulars de la jornada d'avui. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hi va arruixar amb sosa càustica la seva parella i la seva filla de només 5 anys, Anna Ruiz.
Totes dues estan ingressades amb ferides importants. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, on aquest migdia s'ha fet una concentració de rebuig a aquesta doble agressió masclista.
Primer judici a 2 detinguts per les protestes que hi va haver per la sentència de l'1 d'octubre.
Són 2 joves de 18 i 19 anys de nacionalitat marroquina que fa 9 mesos que estan en presó preventiva. El fiscal els demana 9 anys de presó i l'expulsió del país.
La Unió Europea valida la llista de 15 països per als qui demà s'obren les fronteres de l'espai Schengen.
Els Estats Units queden fora, com el Brasil i Rússia. Sí que són a la llista d'obertura Austràlia, el Canadà, el Japó o la Xina, tot i que en aquest cas dependrà de si hi ha reciprocitat.
I el Festival Grec engega avui a Barcelona amb l'espectacle A Tocar, una proposta de la companyia de circ Baró de Bel.
És un espectacle que tracta les dificultats pel contacte físic durant el confinament i en el qual hi participen artistes com Tortell, Poltrona o Refri. El podreu veure en directe a les 10 de la nit a les televisions locals.
I en esports, dia important avui pel Barça, tant pel que fa a futbol com a bàsquet.
En futbol, juga contra l'Atlètic de Madrid a les 10 amb l'entrenador Quique Setién qüestionat. I en bàsquet, els blaugranes buscaran a partir de les 8 el títol de la Lliga Endesa en la final contra el Baskonia.
Doncs ara fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Una altra informació que sempre és important de tenir present. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, que ens expliques. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la nuvolositat li està costant de marxar, núvols baixos a molts punts del litoral i del prelitoral. En principi, però, confiem en que han d'acabar de desaparèixer, sobretot a la meitat sud. Al nord-est li costarà una miqueta més i, a més, s'ajuntaran amb alguns núvols d'evolució diurna que deixaran el cel novament força ennuvolat a zones de muntanya. A destacar avui, però, l'arribada de tempestes a partir del vespre que afectaran punts del terç oest i avançaran a la resta del territori durant la nit i matinada, que podrien deixar ratxes molt fortes de vent i fins i tot anar acompanyades d'alguna calamarsada o pedregada, sobretot a punts del terç oest. Pel que fa a la temperatura, avui valors iguals que els d'ahir o una miqueta més baixos, però atenció demà, ja que esperem el pic de calor d'aquest episodi amb màximes que podran arribar als 37 o 38 graus a ponent i interior de les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la protesta dels treballadors de la mina de Vilafruns, que demanen més seguretat i menys subcontractacions després de la mort d'un operari la setmana passada a causa d'un despreniment. És el segon en només 3 setmanes. Avui hem fet una marxa lenta a Manresa per denunciar les condicions amb què han de treballar. Això mentre les instal·lacions d'ICL Iberia, una filial d'Iberpotash, segueixen tancades des de dijous. La Generalitat i la mateixa empresa n'estan avaluant la seguretat. Connectem amb Ràdio Sallent, amb la nostra companya Olga Gili. Olga, bon dia, com ha anat el matí?
Bon dia. Amb tots ha fet una marxa lenta des de la plaça Prat de la Riba de Manresa fins a l'Ajuntament. Reclamen més seguretat a la mina i asseguren que ara treballar allà és una constant angoixa. Així ho ha assegurat Santi Calvo, president del Comitè Montajes Rus.
Ara, ostres, estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat, una pedra que ha caigut en un tub de ventilació, si estem amb una alerta més tensa.
Durant el recorregut s'han pogut escoltar crits com "no més morts a la mina", "basta ja amb més seguretat, menys precarietat". Un cop s'ha acabat la marxa lenta, el president del Comitè d'Empresa d'Iberpotash de Sallent, Rubén Gaona, ha llegit un manifest on exigeixen més implicació per part de les institucions i també ha donat les gràcies als equips de rescat per la feina voluntària que fan a la mina.
Unos compañeros que se ponen el casco verde cada día y la ropa verde, bajan abajo sin tener ninguna compensación económica por ser de la brigada de salvamento, lo hacen por propia devoción. Unos compañeros que hacen cursillos de rescate, cursillos de socorrismo, cursillos de eso.
Per acabar, l'alcalde de Sant Llorio Ribalta i l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, s'han reunit amb els representants per mostrar el seu condol i també la preocupació pel que pateix la mina. Recordem que la mina, en poc més d'un mes, ha patit dos accidents mortals i un de greu.
Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. Més coses, us ho dèiem en titulars. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hi va arruixar amb sosa càustica la seva parella i la filla de tots dos de només 5 anys. Totes dues estan ingressades amb ferides importants. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, on aquest migdia s'ha fet una concentració de rebuig a aquesta doble agressió masclista. I eren els nostres companys de Televisió Costa Brava. Xavier Martí, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Indignació i tristesa per un atac injustificable i covard. Ajuntament i Societat de Sant Feliu de Guíxols han rebutjat l'agressió masclista que una dona i la seva filla van patir aquest dilluns per part d'un home que es va donar la fuga. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, i la regidora de Serveis Socials, Laura Serrano, han posat veu al sentir de la ciutat després d'un nou cas de masclisme en una família sobre la qual no consten denúncies ni es tenia constància d'altres episodis d'agressions. Laura Serrano és regidora d'Igualtat i Carles Motes, alcalde de la ciutat.
Una violència exercida d'una forma covarda i monstruosa.
No tinc paraules per descriure un acte d'aquesta baixesa tan moral com humana, no?
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha recordat les dones que pateixen violència masclista en silenci i els ha demanat que denunciïn els seus agressors. Els ha assegurat que les administracions estaran al seu costat.
Crònica de Televisió Costa Brava, gràcies, Xavier. En crònica política, aquest dimarts ha començat a Girona el primer judici a dos detinguts per les protestes que hi va haver arran de la sentència de l'1 d'octubre. Són dos joves de 18 i 19 anys de nacionalitat marroquina que fa 9 mesos que estan en presó preventiva. Se'ls acusa de desordre públic, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions.
Els dos joves de nacionalitat marroquina i extutelats de la Generalitat van ser detinguts la matinada del 17 d'octubre, acusats de llançar pedres contra un furgó dels Mossos que protegia la caserna de la Policia Nacional de Pedreta, a Girona. La Fiscalia demana 9 anys de presó i que siguin expulsats d'Espanya quan compleixin dues terceres parts de la condemna. La Generalitat ho rebaixa a 3 anys i mig de reclusió pels dos agents que van resultar ferits. Ells neguen els fets. Desenes de persones s'han concentrat davant els jutjats gironins per mostrar-los el seu suport. També hi havia una representació d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea.
I més coses. Avui també recollim unes declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, d'Ada Colau, que dona per superada l'etapa independentista. Creu que la crisi sanitària ha deixat en evidència la deixadesa de polítiques socials del govern. Són declaracions a Ràdio 4.
S'ha esgotat una fase en la que només es parlava d'independentisme i no independentisme. S'ha vist la importància d'abordar l'agenda social que havia estat relegada per aquest govern durant anys. S'ha vist les conseqüències, no?, d'haver privatitzat la gran part de la sanitat pública i d'haver fet retallades. S'ha vist en aquesta pandèmia quines conseqüències té. Hi ha masses temes en els que fa molt de temps que no tinguem un govern que governi.
L'alcaldessa de Barcelona també ha qüestionat el lideratge del president Quim Torra, tot i que reconeix que ara mateix és l'interlocutor a la taula de diàleg. També insta Esquerra Republicana a triar l'antiga disjuntiva entre els eixos nacional i social.
Doncs vegem si el govern respon Colau en algun d'aquests aspectes. És dimarts, hi havia Consell Executiu. Fa poca estona que s'ha acabat la roda de premsa. Mon Carvajal, bon dia. Què ha explicat Meritxell Budó?
Bon dia, Anna. Doncs sí, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha respost les paraules de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, a Ràdio 4, qüestionant el president Torra. Budó ha respost això.
Permeti'm que li digui que el president de Catalunya té tota la legitimitat des del moment doncs, que va ser escollit per Parlament de Catalunya, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, jo crec que no cal posar en dubte tota la legitimitat, i això no vol dir doncs, que ideològicament representi a tot el país, com l'alcaldessa Colau tampoc representa ideològicament tota la ciutat de Barcelona, i no per això ningú li discuteix la seva legitimitat com a alcaldessa.
Budó ha negat que el govern vulgui dilatar la reunió de la taula de diàleg i ha acusat el govern central de fer-ho, amb l'excusa, dit, de les eleccions basques i gallegues primer i ara en les catalanes que no estan ni convocades. Sobre l'auditoria dels Mossos d'Esquadra presentada ahir, la portaveu ha dit que no era per fer autocrítica, sinó per repensar actuacions en cas que es donessin les mateixes circumstàncies de la tardor del 2019, i ha defensat el Departament d'Interior dient que mentre aquí es fan auditories i es vetlla per la professionalitat del cos, el govern espanyol condecora policies que van actuar l'1 d'octubre amb abús. I ha explicat que els periodistes que no van poder entrar en aquest acte d'ahir és perquè no devien estar inscrits a temps.
Gràcies, Mon. Mentrestant, al Parlament aquest matí hi havia una roda de premsa del síndic de Greuges que, acompanyat d'un seguit d'entitats d'atenció social del tercer sector, presentaven les bases de les mesures que s'han d'adoptar, diuen, a curt termini per fer front a la crisi post-Covid. Rafael Ribó fa un crit d'alerta i parla de reactivar una taula d'emergència social. Ho seguia el nostre company Jordi Casino. Jordi, què en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Entre les entitats que constitueixen la taula trobem Càritas, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, el Banc dels Aliments i la Comunitat de Sant Egidi. Unes entitats que reclamen que les administracions dediquin més esforços a lluitar contra la crisi social. Francina Alsina és la presidenta de la taula del tercer sector.
La resposta a la crisi social de la Covid ha de ser, com a mínim, la mateixa que per la crisi sanitària, perquè aquesta que estem vivint ara és una crisi sense precedents. Aquesta és també una emergència social amb efectes directes amb les persones.
De la seva banda, el president de la Comunitat de Sant Egidi, Jaume Castro, ha reclamat un canvi en el model assistencial de la gent gran a Catalunya.
Orientar el nostre sistema d'assistència social i sanitària als ancians cap a un model no residencial, o sigui, la potenciació de l'assistència domiciliària.
La taula compta amb el suport i assessorament del síndic de Greuges, en Rafael Ribó, que s'ha ofert com a interlocutor.
No demanen res per elles, però ho demanen per tota aquella gent que atenen i que sort que atenen, perquè molt sovint les administracions eren absents davant d'aquestes situacions crítiques.
Des de l'inici de la pandèmia, en només 3 mesos, aquestes entitats han hagut d'atendre 640.000 persones, multiplicant per 3 les demandes, per exemple, d'ajuda alimentària i per 2 en habitatge.
Gràcies, Jordi. Encara en clau política, aquest dimarts també hem de passar per la Moncloa, on també tocava Consell de Ministres. Avui, amb aquesta llista dels 15 primers països per a qui la Unió Europea obrirà les fronteres de l'espai Schengen, en queden fora Estats Units, el Brasil i Rússia. Sí que hi és la Xina, tot i que en aquest cas dependrà de si hi ha reciprocitat. David Navarro, bon dia. Què n'ha dit el govern espanyol d'aquest pas, sens dubte, important pel turisme?
Bon dia. Entre els països als que s'obriran les portes si finalment avui mateix s'arriba un acord a la Unió Europea, hi trobem el Canadà, el Japó, Tailàndia o Argèlia, per exemple. També s'hi inclou la Xina i el Marroc, però en aquests dos casos només en cas que aquests països també obrin les fronteres als ciutadans espanyols. La portaveu Maria Jesús Montero ha explicat quins han estat els criteris per establir la llista definitiva.
Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que el nivel de caso en esta zona se encuentren en o por debajo de la media europea, en torno a los 16 casos por cada 100.000 habitantes. Una foto cambiante dependiendo del día y de la semana donde se registren los datos epidemiológicos.
Segons Montero, aquesta obertura de fronteres serà efectiva a partir dels dies 2 o 3 de juliol. La llista de països autoritzats a entrar a la Unió s'anirà actualitzant periòdicament segons l'evolució de la pandèmia.
Gràcies, David. Una obertura de les fronteres europees que serà, com dèiem, molt important si parlem de turisme. En aquesta clau avui hem de passar per Palamós, on atenció, perquè la Generalitat dona per fet que enguany no hi haurà cap escala de creuer. Ràdio Palamós, Carles Ribas, i aquí què diuen? Bon dia.
Bon dia. La campanya de creuers d'aquest 2020 a Palamós havia d'engegar l'abril, però les mesures de prevenció del contagi del coronavirus ho van impedir. Des d'aleshores, i en un lent degoteig, Ports de la Generalitat ha anat informant de la progressiva anul·lació de les 55 escales previstes. Fins que ahir, en la visita que va fer a Palamós, el conseller de Territori i Sostenibilitat del govern català, Damià Calvet, va descartar definitivament que aquest any pugui venir cap creuer.
Es descarta del tot. No podrà ser. En tot el que és el mercat de turisme de creuers d'arreu del món, només han aguantat alguns creuers creuers de petit format i també adreçats a turisme local, no? No és el cas del turisme de creuers que tenim a Palamós i el de Fondeig de Roses i, per tant, podem donar per descartat que tinguem creuers.
Calvet creu que cal treballar ja en la temporada de creuers de l'any que ve. Palamós s'acollirà, a més, el 2021 l'Assemblea General de l'Associació de Ports de Creuers a la Mediterrània, el Metcruz.
Crònica de Ràdio Palamós, gràcies, Carles. I tot plegat el dia que Premià de Mar ha començat un transvasament de sorra. El segon des de 2015 durarà 5 dies, es farà amb camions i traslladarà 2.300 metres cúbics de sorra. Més detalls amb Ràdio Premià de Mar. Manel Ferrer, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Ahir començava el transvasament de sorres a les platges de Premià de Mar, una operació que aquest any variarà substancialment respecte de les vegades anteriors. Segons informava divendres l'Ajuntament, la crisi de la Covid ha motivat que comenci amb retard respecte d'altres ocasions, però a més es farà amb camions, que no es feia des del 2014 i només es transvasaran 2.300 metres quadrats, ho explica el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà.
Que s'ha de retirar, és sorra de superfície, per això es fa via terrestre. I això ho han centrat de dilluns a divendres perquè és temps suficient per traslladar-los.
Com diem, des del 2014 el transvasament només s'ha fet una vegada, el 2018, i va ser per mitjà d'una draga. Aquesta operació, a la qual està obligada l'empresa concessionària del port, s'ha anunciat a altres anys, però diversos factors, com per exemple l'oposició de col·lectius ecologistes en altres dates, han fet que finalment no es dugués a terme. Els treballs es faran cada dia de 6 al matí a 7 del vespre.
Gràcies, Manel, des de Ràdio Premià de Mar. Mentrestant, Arenys de Mar no mouen sorra, però sí que plantegen una altra instal·lació a la platja, la d'un servei de megafonia que informi de les mesures de seguretat que s'han de complir. Ràdio Arenys, Gemma Roig, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. La regidora de platja Zona Curto destaca que des del consistori estan habilitant diverses eines perquè els ciutadans que vulguin anar a la platja coneguin les normes i recomanacions de distanciament i seguretat. De fet, a més dels cartells informatius i la tasca del servei de salvament ni la policia local, des de la regidoria estudien la possibilitat d'habilitar un servei de megafonia que substitueixi l'opció de contractar una empresa que s'ocupi del control d'accés.
Potser amb l'empresa de control amb persones, doncs, no barques a tothom i era, vèiem complicat, sobretot, de poder estar a les tres platges simultàniament o fer-ho a través de persones o amb l'aparcament o fer passades, les passades, com feies la informació, però amb quina autorització. I estan pensant de si, en tot cas, aplicar megafonia constant de recordatoris, també de l'estat de l'aigua.
Es tracta d'una eina informativa que ja s'utilitza a altres platges de la comarca.
Passant dos minuts d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Marxa lenta dels treballadors de la mina de Vilafruns després de la mort de dos miners les últimes tres setmanes.
Reclamen més seguretat i que s'acabin les subcontractacions. La mina està aturada des de dijous, mentre la Generalitat i la mateixa empresa n'avaluen la seva seguretat.
Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hi va ruixar amb sosa càustica la seva parella i la filla de tots dos de només 5 anys.
Totes dues estan ingressades amb ferides importants. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, on aquest migdia s'ha fet una concentració de rebuig a aquesta agressió masclista.
I la Unió Europea valida la llista de 15 països per als qui els propers dies s'obriran les fronteres de l'espai Schengen.
Els Estats Units queden fora, com el Brasil i Rússia. Sí que són a la llista d'obertura a Austràlia, al Canadà, al Japó, la Xina, tot i que en aquest cas dependrà de si hi ha reciprocitat.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb el trenet turístic de la Vall de Camprodon, que atenció, funcionarà tot l'any. Ràdio Ripoll, Albert Güell, bon dia. Quina part del territori podem conèixer viatjant en aquest tren? Ens en dones més detalls, si us plau?
Bon dia.
Camprodon ha decidit potenciar una iniciativa amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme. S'ha estrenat un nou trenet turístic que estarà operatiu durant tot l'any per captar visitants els 7 dies de la setmana. Així ho han acordat l'Ajuntament, l'empresa responsable i l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon, que fa 9 anys que aposta pel trenet en època d'estiu. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
I una de les parts més importants és que ens portarà autocars entre setmana de dilluns i divendres. Pareix autocars, i això creiem que és una molt bona manera de desestacionalitzar el que és el turisme de Camprodon.
Està previst que en els propers mesos el trenet realitzi un total de 6 rutes per conèixer cada dia un dels pobles de la vall. A les tardes es farà una ruta circular pel nucli urbà de Camprodon.
Gràcies, Albert, des de Ràdio Ripoll. Els que de moment no funcionaran és el telefèric de la Vall Fosca. S'havia de posar en funcionament demà, però per motius tècnics doncs no podrà ser. Ràdio Trem, Anna Solana, bon dia, què passa?
Bon dia. Segons l'empresa, s'ha detectat un problema en una peça de l'aparell que, de moment, impossibilita el funcionament. Així mateix, informen que aquesta setmana s'iniciaran els treballs de reparació temporal de la peça per tal d'accelerar la posada en funcionament del telefèric el més aviat possible. Un cop efectuats, es podrà determinar amb més claredat si la reparació de la peça és viable des d'un punt de vista tècnic o si, per contra, cal substituir-la per una de nova. Normalment, l'empresa propietària del telefèric realitza la revisió durant el mes d'abril. Enguany, però, la pandèmia de la Covid-19 ha provocat que s'efectués més tard. A més de la revisió anual centrada en el manteniment mecànic i elèctric, també se'n fa una extraordinària cada 6 anys. De moment, ara per ara, es desconeix la data exacta en què es posarà en marxa el telefèric de la Vall Fosca.
I obrim, arribats a aquest punt, la crònica cultural. Ho fem parlant del Festival Castell de Peralada, que acollirà 6 estrenes gratuïtes en streaming amb un centenar d'espectadors presencials. Hi actuaran, entre d'altres, Carlos Álvarez o David Alegret. 3 nits estaran dedicades al personal sanitari, al sector de la cultura i del turisme en públic d'aquests col·lectius. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau?
Bon dia. El Festival de Peralada, malgrat haver anul·lat l'edició d'aquest any, ha volgut seguir oferint una programació reduïda i online de manera gratuïta per seguir oferint cultura i música aquest estiu. Del 22 al 31 de juliol, el festival oferirà a través de la seva pàgina web concerts i actuacions d'artistes en segell Peralada. L'encarregada d'obrir la programació serà Maria Pagès. La bailaora estarà acompanyada de l'Arbi El Harti, amb l'espectacle de nova creació Entramos en el Jardín, una actuació online que canvia d'escenari, tal i com ha explicat la presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué.
Entonces hemos buscado un marco diferente al no hacer el festival en el auditorio. Hemos buscado un marco que utilizamos al principio de nuestros orígenes, que son las murallas del Carmen. Allí montaremos un escenario al aire libre.
Un canvi d'ubicació, doncs, que torna als orígens del festival i que comptarà amb actuacions temàtiques dedicades a les persones que estan lluitant contra la pandèmia de la Covid-19.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. I us direm també que a Barcelona aquesta nit s'inaugura el Festival Grec. Ho fa amb l'espectacle A Tocar, una proposta de la companyia de circ Baró de Bel, molt relacionada amb les vivències provocades per la pandèmia del coronavirus. La xarxa us l'ofereix a través de les televisions locals.
L'espectacle tracta de les dificultats pel contacte físic durant el confinament amb artistes tan destacats com el pallasso Tortell Poltrona o el músic Refri. Un punt d'inici d'un grec que, segons ha explicat el director del festival, Cesc Casadesús, serà molt particular.
Hem fet 3 festivals, el festival que fem ara al juliol, que té una reducció d'aforament, però que s'amplia gràcies també als mitjans audiovisuals, gràcies a televisions, ràdios, intentem arribar a molta més gent. També tenim un festival a l'estiu que funciona, li diem grec, en obert, a través d'internet, a través de molts sistemes perquè el teatre arribi a totes les cases, i llavors un altre festival que li hem dit de grec a grec, que farem que molts espectacles es puguin veure al llarg de la temporada.
L'espectacle inaugural del grec serà ofert en directe per les televisions locals de la xarxa quan faltin 10 minuts per a les 10 de la nit.
I tanquem la crònica cultural, però obrim a aquesta hora la dels esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré perquè ens en faci 5 cèntims. Bon dia, Eduard, dia intens. Què ens expliques?
Bon dia, comencem parlant de futbol perquè aquesta nit a les 10 el Barça juga davant l'Atlètic de Madrid amb l'obligació de guanyar per seguir viu en la lluita pel títol. A més, la tensió creixent entre part de la plantilla i el cos tècnic ha afeblit la figura de Quique Setién, que ja comença a estar qüestionat. El tècnic del filial, García Pimienta, seria el recanvi de Setién si es perden les opcions de títol de Lliga. D'altra banda, ahir es va concretar la venda del brasiler Artur Melo a la Juventus i de retruc el fitxatge del bosnià Pjanic per part del Barça. I el Getafe Getafe ha fet avui efectiva la compra dels drets del defensa de l'Ella, Marc Cucurella. Fins ara s'ha dit pel Barça. Els madrilenys pagaran 10 milions d'euros per quedar-se en propietat al jugador. I la UEFA ha confirmat avui que el sorteig dels quarts de final, semifinals i de la final de la Lliga de Campions se celebrarà el divendres 10 de juliol a la seva seu, a Nió. El Barça, que encara no ha jugat la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el Nàpols, coneixerà així el seu possible rival pels quarts de final abans de saber si es classifica o no per aquesta ronda. I també està qüestionada la feina del tècnic del Girona, Pep Lluís Martí, després de la darrera derrota al camp del Màlaga. Els pobres resultats de l'equip en el retorn de la Lliga han minvat el crèdit del mallorquí. I a primera divisió, el València ha destituït l'ex-blaugrana Albert Celades i ha apostat per l'exjugador valencià Boro que per acabar aquesta temporada. I parlem de bàsquet, perquè el Barça juga aquest vespre a les 8 la final de la Lliga Endesa davant del Baskonia. Els blaugranes disputaran la seva 28a final, havent-se proclamat campió 15 vegades, l'última ja fa 6 anys. Els bascos tenen al seu palmarès 3 títols d'ACB. El base blaugrana, Adam Hanga, té clar el que volen fer avui, guanyar.
Obviamente esto será un partido único, ¿no? Sabemos que jugamos para ganar la liga. Yo creo que hemos trabajado muchísimo para llegar a una situación como esto, ¿no? Y obviamente nuestro objetivo, como siempre, queremos ganarlo, ¿no?
I la Generalitat de Catalunya ha recuperat les competències i ha elaborat el Pla Sectorial de l'Esport, un document base de desconfinament en l'àmbit esportiu. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, apunta alguns detalls.
La distància social, d'aquest metre i mig entre persones o dels 2,5 metres quadrats per cada persona, i això és el que pròpiament ens marcarà els aforaments tant de les superfícies de pràctica esportiva com també dels aforaments, en aquest cas, de públic. Al costat de la distància social i d'aquests 2,5 metres quadrats, un cinquè concepte que cal que, amb el que us heu de familiaritzar, que és, en aquest cas, la garantia de la traçabilitat, especialment quan estiguem parlant de grups, i també de les declaracions responsables.
Com dèiem, la Generalitat de Catalunya recupera les competències en esports, excepte en l'organització dels esports professionals del futbol i el bàsquet, que continuen en mans del govern central. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. La crònica esportiva d'aquest dimarts, 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Macondo.
Me quedo aquí, de Marco Balzano, editada por Duomo Ediciones. A l'estiu, els llibreters normalment ens donen galerades de llibres que sortiran a partir del setembre. Aquest va ser el cas de Me quedo aquí, una novel·la exquisidament escrita i commovedora, un refugi on anar i trobar-te. El seu autor, Marco Balzano, va dir que no creia en l'enamorament sobtat, ni en l'amor ni en l'escriptura, però que quan va veure aquell poble submergit va saber que davant seu hi havia una història i que l'havia d'escriure.
Imaginaban los lugares a los que el Führer los enviaría y lo que les ofrecería por la vida que dejaban allí. Tan hartos estaban los fascistas que hasta creían aquellas mentiras. Los pocos que, como nosotros, decidieron quedarse no recibieron más que insultos. Nos llamaban espías, traidores, De repente, todas las personas que conocía desde niña ya no me saludaban. Escupían al suelo cuando pasaban junto a mí. Las mujeres, que siempre habían ido juntas al río, ahora se dividían en dos grupos. El de las optanti, las que se marchaban, y el de las restanti, las que se quedaban.
Quan la guerra arriba i truca a la porta de casa teva, la majoria marxaríem, però Trina no, que és símbol de lluita i resistència, símbol d'arrels. Les seves armes són les paraules, les cartes que li escriu a la seva filla desapareguda amb l'esperança de tornar-la a veure, cartes escrites amb la seva llengua, la que li van prohibir parlar i ensenyar, paraules escollides en cura i que ens expliquen pàgina a pàgina la història de Curon Benosta, el poblet del sud del Tirol que va enamorar el seu autor, una novel·la que ens descobrirà el destí d'una família enmig de la guerra.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Ara, ostres, estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat, una pedra que ha caigut en un tub de ventilació, si estem amb una alerta més tensa.
És Santi Calvo, president del comitè d'empresa de Montajes Rus, una companyia subcontractada que treballa a la mina de Vilafruns. Explica de manera molt i molt gràfica el neguit amb què treballen, i és que les instal·lacions han mort dos miners en només tres setmanes. Per això avui han fet una marxa lenta a Manresa per demanar més seguretat. Ara la mina està tancada, la Generalitat i també la companyia que la gestiona, ICL Iberia, que és una filial d'Iberpotash, n'estan avaluant les condicions. És dimarts 30 de juny de 2020, últim dia d'aquest mes. Repassem els altres titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hi va arruixar amb sosa càustica la seva parella i la filla de tots dos, de només 5 anys, Anna Ruiz.
Totes dues estan ingressades amb ferides importants. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, on aquest migdia s'ha fet una concentració de rebuig a aquesta agressió masclista.
Primer judici a dos detinguts per les protestes que hi va haver contra la sentència de l'1 d'octubre.
Són dos joves de 18 i 19 anys, de nacionalitat marroquina, que fa 9 mesos que estan en presó preventiva. El fiscal els demana 9 anys de presó i l'expulsió del país.
I la Unió Europea valida la llista de 15 països per al qui els propers dies s'obriran les fronteres de l'espai Schengen.
Els Estats Units queden fora, com el Brasil i Rússia. Sí que són a la llista d'obertura a Austràlia, al Canadà, al Japó o la Xina, tot i que en aquest cas dependrà de si hi ha reciprocitat.
I el Festival Grec engega avui a Barcelona amb l'espectacle A Tocar, una proposta de la companyia de circ Baró de Bel.
És un espectacle que tracta sobre les dificultats pel contacte físic durant el confinament i en el qual hi participen artistes com Tortell Poltrona o Refri. El podreu veure en directe a les 10 de la nit a les televisions locals.
I en esports, dia important pel Barça, tant pel que fa a futbol com al bàsquet.
En futbol juga contra l'Atlètic de Madrid a les 10 amb l'entrenador Quique Setién qüestionat. I en bàsquet, els blaugranes buscaran a partir de les 8 el títol de la Lliga Endesa en la final contra el Baskonia.
I ara fem un cop d'ull a una altra informació interessant, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, com anirà? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la nuvolositat li està costant de marxar, núvols baixos a molts punts del litoral i del prelitoral. En principi, però, confiem en que han d'acabar de desaparèixer, sobretot a la meitat sud. Al nord-est li costarà una miqueta més i, a més, s'ajuntaran amb alguns núvols d'evolució diurna que deixaran el cel novament posant nuvolat a zones de muntanya. A destacar avui, però, l'arribada de tempestes a partir del vespre, que afectaran punts del terç oest i avançaran a la resta del territori durant la nit i matinada, que podrien deixar ratxes molt fortes de vent i fins i tot anar acompanyades d'alguna calamarsada o pedregada, sobretot a punts del terç oest. Pel que fa a la temperatura, avui valors iguals que els d'ahir o una miqueta més baixos, però atenció demà, ja que esperem el pic de calor d'aquest episodi, amb màximes que podran arribar als 37 o 38 graus a ponent i interior de les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de 2:15. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la protesta dels treballadors de la mina de Vilafruns, que demanen més seguretat i menys subcontractacions després de la mort d'un operari la setmana passada a causa d'un despreniment. És el segon en només 3 setmanes. Avui han fet una marxa lenta a Manresa per denunciar les condicions amb què han de treballar. Això mentre les instal·lacions d'ISAEL Iberia, que és aquesta filial d'Iberpotash, segueixen tancades des de dijous. La Generalitat i la mateixa empresa n'estan avaluant la seguretat. Connectem amb Ràdio Sallent, amb la nostra companya Olga Gili. Olga, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Amb tots s'ha fet una marxa lenta des de la plaça Prat de la Riba de Manresa fins a l'Ajuntament. Reclamen més seguretat a la mina i asseguren que ara treballar allà és una constant angoixa. Així ho ha assegurat Santi Calvo, president del Comitè Montajes Rus.
Ara, ostres, estem constantment controlant si hi ha un sostre obert, si hi ha un parament obert, si, ostres, un soroll que ha passat, una pedra que ha caigut en un tub de ventilació, si estem amb una alerta més tensa.
Durant el recorregut s'han pogut escoltar crits com "no més morts a la mina", "basta ja amb més seguretat, menys precarietat". Un cop s'ha acabat la marxa lenta, el president del Comitè d'Empresa d'Iberpotash de Sallent, Rubén Gaona, ha llegit un manifest on exigeixen més implicació per part de les institucions i també ha donat les gràcies als equips de rescat per la feina voluntària que fan a la mina.
Unos compañeros que se ponen el casco verde cada día y la ropa verde bajan abajo sin tener ninguna compensación económica por ser de la brigada de salvamento, lo hacen por propia devoción. Unos compañeros que hacen cursillos de rescate, cursillos de socorrismo, cursillos de eso.
Per acabar, l'alcalde de Sallent Oriol Ribalta i l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, s'han reunit amb els representants per mostrar el seu condol i també la preocupació pel que pateix la mina. Recordem que la mina, en poc més d'un mes, ha patit 2 accidents mortals i un de greu.
Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. Més coses, us dèiem en titulars. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hi va arruixar amb sosa càustica la seva parella i la filla de tots dos de només 5 anys. Totes dues estan ingressades amb ferides importants. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, on aquest migdia l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig a aquesta doble agressió masclista. I eren els nostres companys de Televisió Costa Brava. Xavier Martí, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Indignació i tristesa per un atac injustificable i covard. Ajuntament i Societat de Sant Feliu de Guíxols han rebutjat l'agressió masclista que una dona i la seva filla van patir aquest dilluns per part d'un home que es va donar la fuga. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, i la regidora de Serveis Socials, Laura Serrano, han posat veu al sentir de la ciutat després d'un nou cas de masclisme en una família sobre la qual no consten denúncies ni es tenia constància d'altres episodis d'agressions. Laura Serrano és regidora d'Igualtat i Carles Motes, alcalde de la ciutat.
Una violència exercida d'una forma covarda i monstruosa.
No tinc paraules per descriure un acte d'aquesta baixesa tan moral com humana, no?
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha recordat les dones que pateixen violència masclista en silenci i els ha demanat que denunciïn els seus agressors. Els ha assegurat que les administracions estaran al seu costat.
Crònica de Televisió Costa Brava, gràcies, Xavier. En crònica política, aquest dimarts ha començat a Girona el primer judici a 2 detinguts per les protestes que hi va haver arran de la sentència de l'1 d'octubre. Són 2 joves de 18 i 19 anys de nacionalitat marroquina que fa 9 mesos que estan en presó preventiva. Se'ls acusa de desordre públic, d'atemptat contra l'autoritat, danys i també lesions.
Els 2 joves són també extutelats de la Generalitat i van ser detinguts la matinada del 17 d'octubre, acusats de llançar pedres contra un furgó dels Mossos que protegia la caserna de la Policia Nacional de Pedret, a Girona. La Fiscalia demana 9 anys de presó i que siguin expulsats d'Espanya quan compleixin 2/3 parts de la condemna. La Generalitat ho rebaixa a 3 anys i mig de reclusió pels 2 agents que van resultar ferits. Ells neguen els fets. Desenes de persones s'han concentrat davant els jutjats gironins per mostrar-los el seu suport. També hi havia una representació d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea.
I avui, en clau política, també recollim unes declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, d'Ada Colau, que dona per superada l'etapa independentista. Creu que la crisi sanitària ha deixat en evidència la deixadesa de polítiques socials del govern. Són declaracions a Ràdio 4.
S'ha esgotat una fase en la que només es parlava d'independentisme i no independentisme. S'ha vist la importància d'abordar l'agenda social que havia estat relegada per aquest govern durant anys. S'ha vist les conseqüències, no?, d'haver privatitzat la gran part de la sanitat pública i d'haver fet retallades. S'ha vist en aquesta pandèmia quines conseqüències té. Hi ha masses temes en els que fa molt de temps que no tinguem un govern que governi.
L'alcaldessa de Barcelona també ha qüestionat el lideratge del president Quim Torra, tot i que reconeix que ara mateix és l'interlocutor a la taula de diàleg. També ha instat Esquerra Republicana a triar en l'antiga disjuntiva entre els eixos nacional i social.
Doncs vegem si el govern espanyol, si el govern respon Colau en algun d'aquests aspectes. És dimarts, hi havia Consell Executiu a la Generalitat, la roda de premsa acaba d'acabar. Mont Carvajal, bon dia, n'ha dit res Meritxell Budó?
Bon dia, Anna, sí, sí que ho ha dit, però no de motu propi, sinó preguntada i repreguntada. Meritxell Budó, la portaveu del govern, ha respost que els comuns també tenen lloc a la taula de diàleg i, per tant, hi poden fer les aportacions que considerin oportunes, i ha afegit això.
Permeti'm que li digui que el president de Catalunya té tota la legitimitat des del moment, doncs, que va ser escollit per Parlament de Catalunya, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, jo crec que no cal posar en dubte tota la legitimitat, i això no vol dir, doncs, que ideològicament representi a tot el país, com l'alcaldessa Colau tampoc representa ideològicament tota la ciutat de Barcelona, i no per això ningú li discuteix la seva legitimitat com a alcaldessa.
Budó ha negat que el govern vulgui dilatar la reunió de la taula de diàleg i ha acusat, en canvi, el govern central de voler-ho fer amb l'excusa de les eleccions basques i gallegues primer i ara amb les catalanes, que no estan ni convocades, ha dit. Sobre els 450 milions d'euros per educació i més de 6.000 professors que ahir president Torra va donar només 3 hores després que tres consellers diguessin 370 milions i 5.000 mestres, Budó ha dit que Torra referia a la suma d'aquests 370 milions més 80 que ja s'hi havien destinat anteriorment.
Gràcies, Mont. Mentrestant, al Parlament aquest matí hi havia una roda de premsa, en aquest cas del síndic de Greuges, que, acompanyat d'un seguit d'entitats d'atenció social del tercer sector, presentaven les bases de les mesures que creuen que s'han d'adoptar ja per fer front a la crisi post-Covid. Rafael Ribó ha fet un crit d'alerta i ha reactivat la idea de la taula d'emergència social. Ho seguia el nostre company Jordi Casino. Jordi, què en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Entre les entitats que constitueixen la taula trobem Càritas, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, el Banc dels Aliments i la Comunitat de Sant Egidi, unes entitats que reclamen que les administracions dediquin més esforços a lluitar contra la crisi social. Francina Alsina és la presidenta de la taula del tercer sector.
La resposta a la crisi social de la Covid ha de ser, com a mínim, la mateixa que per la crisi sanitària, perquè aquesta que estem vivint ara és una crisi sense precedents. Aquesta és també una emergència social amb efectes directes amb les persones.
De la seva banda, el president de la Comunitat de Sant Egidi, Jaume Castro, ha reclamat un canvi en el model assistencial de la gent gran a Catalunya.
Orientar el nostre sistema d'assistència social i sanitària als ancians cap a un model no residencial, o sigui, la potenciació de l'assistència domiciliària.
La taula compta amb el suport i assessorament del síndic de Greuges, en Rafael Ribó, que s'ha ofert com a interlocutor.
No demanen res per elles, però ho demanen per tota aquella gent que atenen i que sort que tenen, perquè molt sovint les administracions eren absents davant d'aquestes situacions crítiques.
Des de l'inici de la pandèmia, en només 3 mesos, aquestes entitats han hagut d'atendre 640.000 persones, multiplicant per 3 les demandes, per exemple, d'ajuda alimentària i per 2 en habitatge.
Gràcies, Jordi. Encara en clau política, aquest dimarts també hem de passar per la Moncloa, on també tocava Consell de Ministres. Avui, amb la llista d'aquests primers països per a qui la Unió Europea obrirà les properes hores o dies les fronteres de l'espai Schengen, n'han quedat fora els Estats Units, el Brasil i Rússia. Sí que hi ha la Xina, tot i que en aquest cas dependrà de si hi ha reciprocitat. David Navarro, bon dia. Què diu el govern espanyol d'un pas que, sens dubte, és importantíssim pel turisme?
Bon dia. Doncs els països als que s'obriran les portes si finalment avui mateix s'arriba a un acord a la Unió Europea, hi trobem el Canadà, el Japó, Tailàndia o Argèlia, per exemple. També s'hi inclou la Xina i el Marroc, però en aquests dos casos només en cas que aquests països també obrin les fronteres als ciutadans espanyols. La portaveu Maria Jesús Montero ha explicat quins han estat els criteris per estar en la llista definitiva.
Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que el nivel de casos en esta zona se encuentren en o por debajo de la media europea, en torno a los 16 casos por cada 100.000 habitantes. Una foto cambiante dependiendo del día y de la semana donde se registren los datos epidemiológicos.
Segons Montero, aquesta obertura de fronteres serà efectiva a partir dels dies 2 o 3 de juliol. La llista de països autoritzats a entrar a la Unió s'anirà actualitzant periòdicament segons l'evolució de la pandèmia.
Gràcies, David. Una obertura de fronteres que, com dèiem, doncs serà molt important per rebre turistes. Avui hem de passar per Palamós, però on la Generalitat dona per fet que enguany no n'hi haurà, si més no, no hi haurà cap escala de creuer. Ràdio Palamós, Carla Ribas, aquí, què diuen? Bon dia.
Bon dia. La campanya de creuers d'aquest 2020 a Palamós havia d'engegar a l'abril, però les mesures de prevenció del contagi del coronavirus ho van impedir. Des d'aleshores, i en un lent degoteig, Ports de la Generalitat ha anat informant de la progressiva anul·lació de les 55 escales previstes. Fins que ahir, en la visita que va fer a Palamós, el conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern català, Damià Calvet, va descartar definitivament que aquest any pugui venir cap creuer.
Es descarta del tot, no podrà ser. En tot el que és el mercat de turisme de creuers d'arreu del món, només han aguantat alguns creuers de petit format i també adreçats a turisme local, no? No és el cas del turisme de creuers que tenim a Palamós i el de Fondeig de Roses i, per tant, podem donar per descartat que tinguem creuers.
Calvet creu que cal treballar ja en la temporada de creuers de l'any que ve. Palamós s'acollirà, a més, el 2021 l'Assemblea General de l'Associació de Ports de Creuers a la Mediterrània, el MedCruz.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Palamós. Canviem de qüestió, parlem d'escombraries, perquè a Palafolls el govern municipal no descarta canviar l'actual sistema que tenen. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bon dia. I cap on es plantegen anar?
Bon dia. Fa un any es posava en marxa el nou sistema de recollida d'escombraries a Palafolls, que eliminava punts de recollida aïllats i que concentrava contenidors en una cinquantena d'illes completes de reciclatge, on es poden trobar els cinc contenidors junts. És sabut que és un sistema que no agrada al nou govern d'Esquerra Republicana, l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha encarregat una auditoria per saber com va el sistema actual i que podria plantejar canvis substancials en el funcionament de la recollida de la brossa al municipi. Ho va anunciar divendres l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, qui descarta que els possibles canvis siguin imminents, però sí que es podrien veure dins aquest mandat.
Imminent no, perquè estem en una situació complexa de gestió en la qual tenim a l'horitzó també un potencial rebrot a nivell de la tardor, per tant, imminent no. Però sí que en aquest mandat tenim la intenció de valorar seriosament aquesta opció.
Des de sempre, Esquerra Republicana ha defensat un model mixt de recollida porta a porta en aquelles zones amb més concentració d'habitants i illes de contenidors en zones amb menys densitat de població.
Passa un minut del punt de 3:15. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Marxa lenta dels treballadors de la mina de Vilafruns després de la mort de dos miners les últimes 3 setmanes.
Reclamen més seguretat i que s'acabin les subcontractacions. La mina està aturada des de dijous, mentre la Generalitat i la mateixa empresa n'avaluen la seguretat.
Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hi va arruixar amb sosa càustica la seva parella i la filla de tots dos de només 5 anys.
Totes dues estan ingressades amb ferides importants. Va passar a Sant Feliu de Guíxols, on aquest migdia s'ha fet una concentració de rebuig a aquesta agressió masclista.
I la Unió Europea valida la llista de 15 països per a qui els propers dies s'obren les fronteres de l'espai Schengen.
Els Estats Units queden fora, com el Brasil i Rússia. Sí que són a la llista d'obertura a Austràlia, el Canadà, el Japó, la Xina, tot i que en aquest cas dependrà de si hi ha reciprocitat.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1... 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant del corriol coma negra, que és un petit ocell que viu al litoral i que els darrers anys havia minvat molt de població pels efectes de l'urbanització i del turisme. Enguany, però, amb el confinament, la tendència sembla que s'inverteix. Ens ho expliquen des de Canal Blau. Xavier Martínez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Les diferents accions de protecció que s'han fet en els últims anys han permès consolidar que diferents parelles es puguin reproduir. I és per això que durant el confinament un grup de voluntaris n'ha tingut cura, com l'Anna Gris, de l'Associació de Veïns de Ribarroges.
Jo sóc d'aquí, de Vilanova, tota la vida, i el tema del Corriol, que ja porten aquí fent un seguiment 4 anys, només l'havia sentit, i aquest any l'estic vivint. Hem fet un grupet de voluntaris que estem atenent i fent una miqueta de seguiment, i sobretot informant a les persones i als seus gossos que, si us plau, no s'atansin, perquè és una espècie molt, molt feble i molt vulnerable, i ara necessiten els pollets un mes per poder volar, i aleshores estan en un moment molt, molt delicat.
Junt amb una entitat naturalista del Garraf, esperen que l'acció ajudi la seva protecció perquè hi continuïn nidificant i la societat valori així el paisatge natural que té prop de casa. Per ara valoren positivament la cura que tenen els ciutadans. Jaume Mercè és membre de l'APMA.
Només quedava un reducte a com arruga. Doncs ara sembla que ha guanyat, perquè en totes les poblacions del litoral on hi ha platges s'atreveix a nidificar. Llavors, és clar, és un problema perquè s'ha de vigilar que no es trepitgi, perquè posa els ous a qualsevol banda de la platja.
El temporal Glòria també va generar noves oportunitats de refugi i alimentació al corriol, perquè una de les plantes que més protegeixen les platges també forma part de l'estructura que aquesta espècie necessita, la corretjola.
Gràcies, Xavier, des de Canal Blau. I encara en clau mediambiental, anem ara a Sant Cugat del Vallès, on l'Ajuntament transplantarà els arbres més significatius del bosc de Volpelleres, que no puguin mantenir-se dins el recinte de la futura escola que s'està projectant en aquell indret. Cugat Mèdia, Albert Prat, bon dia. Quina és la previsió de l'administració?
Bon dia. La previsió de l'equip de govern és que el nombre d'arbres final sigui el mateix o superior als existents dins del parc del bosc de Volpelleres. Així ho ha explicat el president del Consell de Barri del Centre Oest, Francesc Carol.
Desplantament d'arbres al parc del bosc de Volpelleres, aquests arbres en la zona que són modificacions, o la sèrie d'arbres, que el que fem és transplantar-los. Pel seu tamany i importància, doncs es considerem molt millor fita poder-los transplantar a un altre lloc on pugui continuar creixent.
El trasplantament d'aquests arbres té una partida de 53.000 euros en el pressupost d'enguany en l'apartat d'inversions del barri durant el Consell. També s'ha explicat que les obres d'instal·lació dels mòduls de l'escola al parc del Patufet començaran el juliol i que el pressupost per encarregar la redacció del projecte de la rotonda d'accés a Can Barata ja està llest.
Gràcies, Albert, des de Cugat Mèdia. Obrim, arribats aquí, la crònica cultural, i ho fem parlant del Festival Castell de Peralada, que acollirà 6 estrenes gratuïtes en streaming amb un centenar d'espectadors presencials. I actuaran, entre d'altres, Carlos Álvarez o David Alegret. 3 nits estaran dedicades al personal sanitari, al sector de la cultura i del turisme, amb públic d'aquests col·lectius. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau?
Bon dia. El Festival de Peralada, malgrat haver anul·lat l'edició d'aquest any, ha volgut seguir oferint una programació reduïda i online de manera gratuïta per seguir oferint cultura i música aquest estiu. Del 22 al 31 de juliol, el festival oferirà a través de la seva pàgina web concerts i actuacions d'artistes en segell Peralada. L'encarregada d'obrir la programació serà Maria Pagès. La bailaora estarà acompanyada de l'Arbi El Harti, amb l'espectacle de nova creació Entramos en el Jardín, una actuació online que canvia d'escenari, tal i com ha explicat la presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué.
Entonces hemos buscado un marco diferente al no hacer el festival en el auditorio. Hemos buscado un marco que utilizamos al principio de nuestros orígenes, que son las murallas del Carmen. Allí montaremos un escenario al aire libre.
Un canvi d'ubicació, doncs, que torna als orígens del festival i que comptarà amb actuacions temàtiques dedicades a les persones que estan lluitant contra la pandèmia de la Covid-19.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. I us direm també que a Barcelona aquesta nit s'inaugura el Festival Grec. Ho fa amb l'espectacle A Tocar, una proposta de la companyia de circ Baró d'Abel, molt relacionada amb les vivències d'aquesta pandèmia del coronavirus. La xarxa us l'ofereix en directe a través de les televisions locals.
L'espectacle tracta de les dificultats pel contacte físic durant el confinament amb artistes tan destacats com el pallasso Tordell Poltrona o el músic en Refri. Un punt d'inici d'un grec que, segons el director del festival, Cesc Casadesús, serà molt particular.
Hem fet 3 festivals, el festival que fem ara al juliol, que té una reducció d'aforament, però que s'amplia gràcies també als mitjans audiovisuals, gràcies a televisió, ràdios, intentem arribar a molta més gent. També tenim un festival a l'estiu que funciona, li diem grec, en obert, a través d'internet, a través de molts sistemes perquè el teatre arribi a totes les cases, i llavors un altre festival que li hem dit de grec a grec, que farem que molts espectacles es puguin veure al llarg de la temporada.
L'espectacle inaugural del grec serà ofert en directe per les televisions locals de la xarxa quan faltin 10 minuts per a les 10 de la nit.
I arribats a aquest punt, els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré per conèixer l'actualitat d'aquest dimarts, que ve molt farcida. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, comencem parlant de futbol, perquè aquesta nit a les 10 el Barça juga davant l'Atlètic de Madrid amb l'obligació de guanyar, per seguir viu en la lluita pel títol. A més, la tensió creixent entre part de la plantilla i el cos tècnic ha afeblit la figura de Quique Setién, que ja comença a estar qüestionat. D'altra banda, ahir es va concretar la venda del brasiler Arthur Melo a la Juventus i de retruc el fitxatge del bosnià Pjanic per part del Barça. I el Getafe ha fet efectiva avui la compra dels drets del defensa de l'Ella, Marco Corella, fins ara cedit pel Barça. Els madrilenys paguen 10 milions d'euros per quedar-se en propietat al futbolista. I la UEFA ha confirmat avui que el sorteig dels quarts de final, les semifinals i la final de la Lliga de Campions se celebrarà el divendres 10 de juliol a la seva seu, a Nió. El Barça, que encara no ha jugat la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el Nàpols, recordem, empat a un del partit d'anada a Itàlia, coneixerà així els seus possibles rivals dels quarts de final abans de saber si es classifica o no per aquesta ronda. I també està en qüestió la feina del tècnic del Girona, Pep Lluís Martí, després de la darrera derrota al camp del Màlaga i els pobres resultats de l'equip en el retorn a la Lliga. I parlem de bàsquet perquè el Barça juga aquest vespre a partir de les 8 la final de la Lliga Endesa davant del Baskonia. Els blaugranes disputaran la seva 28a final havent-se proclamat campió 15 vegades, l'última ja fa 6 anys. Els bascos tenen al seu palmarès 3 títols ACB. El base blaugrana Adam Hanga té clar el que han de fer per guanyar.
Obviamente esto será un partido único, ¿no? Sabemos que jugamos para ganar la liga. Yo creo que hemos trabajado muchísimo para llegar a una situación como esto, ¿no? Y obviamente nuestro objetivo, como siempre, queremos ganarlo, ¿no?
Seguim parlant de bàsquet perquè la Unió Esportiva Sant Cugat és nou equip de la Lliga EVA per primer cop en la seva història. Des de Cugat Media ens ho explica l'Albert Plat. Bon dia.
Bon dia. Per primera vegada a la història del club, els vermell i negre jugaran aquesta categoria, segons ha confirmat la Federació Catalana de Bàsquet. L'ampliació de 36 equips ha deixat lloc a clubs provinents de lligues autonòmiques i la UESC ha aconseguit una de les 8 places disponibles després de la renúncia del Ripollet. El president de l'entitat, Vicenç Beltran, ha assenyalat que finalment s'han pogut aconseguir els recursos per disputar la competició gràcies al suport d'Assegurances Catalana Occident.
Durant aquest temps eren coneixedors d'aquesta possible situació i gràcies al seu suport, doncs, això serà viable econòmicament. Estem molt satisfets i molt, molt orgullosos.
El Ripollet, que es trobava just per sobre dels vermell i negres a la taula, ha renunciat a jugar a EVA i la federació ha ofert la plaça als santcugatencs, que gràcies al suport de l'empresa amb seu al polígon de Can Sant Joan, han pogut acceptar.
I en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu Miró ha anunciat el retorn del davanter Raúl Marín, que ha jugat les dues últimes temporades a l'Sporting portuguès i que ara signa un nou contracte amb el Reus Deportiu per 4 temporades més. I això és tot pel moment.
Doncs déu-n'hi-do, gràcies, Eduard Cabré. Fins aquí l'actualitat esportiva. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Perquè vull caminar, si em sento que puc volar. Els peus a l'aire ni puc veure la ciutat. Parlàvem de lluitar pels nostres somnis, no quedar-nos adormits. Batallar només al llit, ballar fins que acabi la nit. Que si allà dalt hi ha un dios, segur no li caic bé. El meu germà passant un altre pèptac i ha sortit tot net. Aquestes coses fan pensar que la vida és massa curta per parar-se a dubtar. Ja no veig el sostre com una barrera de començar l'última a la carrera i acabar creuant la meta, de fer una mossegada i acabar la tarda entera, de convertir el vermell en verd, abraçar la Mariona i el Martí després de cada concert, de no tenir més contacte amb l'asfalt, sense por a la caiguda ni a fer-me mal.
No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat, no visc el somni d'un altre sirenauta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat, no visc el somni d'un altre sirenauta. I mentrestant, jo vaig volant, en lo constant, sóc un viatger, no pensis tant, no. I mentrestant, jo vaig volant, en lo constant, sóc un viatger, no pensis tant, no.
Ja només
Demano salut per als meus al·lots. Clar que també tengo problemes a lot. No serveix de res plorar sota el sot. Es tracta de brillar mig de la foscor com un lot. En sèrio, em preguntes què és l'imparable? Quan et tanquin portes, obrir hòsties la ventana. Sentir-se fora de control, cada cop que agafis la pilota sigui per marcar el gol. Em sento, puedo volar. Aquesta vida em sento espectacular. Si tens pasta, no hi hauries d'apostar, perquè venim de baix, però hi ha la intenció de doblar. Sembla que el que vam fer ayer valió la pena. Si t'afecta el que pensin de tots a més, els barrots són invisibles i estàs en plena condena. Ets l'actor principal i toca surti a l'escena.
No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat. No visc el somni d'un altre, si d'auta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat. No visc el somni d'un altre, si d'auta.
La xarxa de comunicació local.